migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda i joiosa Pasqua, amics i amigues. Una setmana molt intensa, molt imprevista, amb la trista i alhora esperançadora notícia de la mort del Papa Francesc. Diem esperançadora perquè, des de la fe, estem convençuts que ja viu el pontífex argentí la Pasqua eterna. Setmana també de la Diada de Sant Jordi, tot i que litúrgicament predomina la Pasqua. Aquesta gran jornada ha estat marcada, evidentment, pel recent traspàs del Sant Pare i començava dimecres amb la tradicional missa a la capella del Palau de la Generalitat, presidida aquesta vegada per l'abat de Montserrat, Manel Gasc, acompanyat pel prior de l'abadia, Jordi Puigdevall, i el rector de la Basílica de la Sagrada Família i també responsable de la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, Josep Maria Turull. En l'homilia, l'abat feia lloança a la resistència cristiana davant del mal. Es referia en alguns moments al mil·lenari de Montserrat i, sobretot, parlava del Papa Francesc com un home de Déu que ha treballat molt per canviar i millorar el món. Després beneïa les roses, seguint la tradició, i després s'acostava a la capella de Santa Llúcia de la Generalitat, el mateix abat de Montserrat, per signar el llibre de condol. Un llibre que ha estat, de fet, des de dimarts al matí i per on han passat el president de la Generalitat, Salvador Illa, moltes altres autoritats civils i, evidentment, representants de l'Església i, sobretot, creients del poble d'aquesta Església en sortida que ha volgut presentar-nos des de fa 12 anys al Papa Francesc. El cel sigui el pontífex. Des de Catalunya el recordem avui especialment. I avui, precisament, el Papa Francesc serà el gran protagonista de la nostra taula de testimonis. Podem dir que en clau catalana, perquè primer ens acompanyarà el professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, periodista dedicat molts anys a l'actualitat de Roma i al Vaticà. Ell ens comentarà alguns detalls sobre el que està sent ja el període de seu vacant. I després presentarem un llibre sobre el Papa Francesc que ha escrit el filòsof, professor i escriptor Joan Manuel Gutiérrez. Ens parlarà d'aquest treball que ha fet on repassa molts aspectes de la vida del Sant Pare argentí. Tot això, amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies, us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues en aquesta octava de Pasqua aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions avui del Jorge Martínez a les vies de so, de la Montse Roseta a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis al Papa Francesc, que ens deixava dilluns passat, dilluns de l'Àngel, dilluns de Pasqua, una mica després de 8:15 del matí, de manera sobtada, podem dir, perquè portava un procés de recuperació, però també tenint present que arrossegava les conseqüències d'una malaltia molt greu, primer una bronquitis que se li havia cronificat i després la pneumònia bilateral de la qual no s'havia acabat de recuperar, tot i que anava millorant. Tenim amb nosaltres un gran expert en l'actualitat del Vaticà, és un plaer saludar-lo, el periodista Salvador Aragonès, molts anys a Roma de corresponsal de l'agència Europa Press, que després va dirigir aquí a Catalunya. Doctor Salvador Aragonès, bona tarda i bona Pasqua.
Bona Pasqua a tothom, a tots els que ens escolten.
Sí, content de tenir-lo amb la seva veterania, però també amb el coneixement de tot el que està passant ara al Vaticà, que està molt previst i molt calculat, malgrat algunes reformes que ha fet el Papa Francesc, com la de les seves pròpies exèquies, que vol que siguin una mica més simples, però bé, hi ha qüestions fonamentals que segueixen igual.
Bueno, anem a veure. El moment de ser de vacante,
sí,
res es deixa per...
per la improvisació.
Per la improvisació. És a dir, tot està pautat. Aquí no hi ha res que... li toca el cardenal de Cal, li toca el Cabarlengo, li toca el secretari del Col·legi de Cardenals, les reunions de les
congregacions
de cardenals... és a dir, tot això es fa a les exèquies, tot això es fa... Ara, el papa aquest, és veritat, vivia a Santa Marta,
sí,
no al Palau Apostòlic, i doncs ha canviat algunes coses i després ha sepultat serà sepultat a la Basílica de Santa Maria, la Major, que és una basílica espanyola.
Sí?
Sí. Els reis, crec que va ser Carles V, va pagar el sostre, que és daurat, de la Basílica Santa Maria la Major, i per això sempre s'ha considerat la Basílica Major espanyola.
Ah, molt bé. Es remunta una antiquíssima tradició sobre el fet que diuen que va nevar, no?, en un 5 d'agost, el dia de la Mare Déu de les Neus, i es va erigir aquesta basílica, que per cert té com a mestre de capella, ja que parlava vostè de presència espanyola, un català, Valentí Miseracs, gran músic, va ser durant molts anys músic encarregat directament de la, de la música del Papa i del Vaticà. Té una edat, però continua en actiu allà com, com un dels canonges d'aquesta basílica, o sigui que molta presència nostra en un lloc on serà enterrat de manera senzilla. S'ha conegut també aquests dies el testament del Papa Francesc, i en una tomba a terra on només dirà el nom de Franciscus, segons hem sabut.
Però això,
en llatí, exacte, Francesc en llatí, és la, la seva voluntat i així es respecta. Bé, per tant, tot està en la, la Constitució que preveu, la Constitució Apostòlica que preveu això, tot està previst, eh? Congregacions de cardenals...
Universe Dominici Gregis, això és el que diu en llatí.
Sí, sí, perdoni, sí, sí, del, de, es refereix al, al ramat del poble, de l'Església, i del pastor que s'encarrega de pasturar. Llavors, què
és
preveu?
Que això, és que això del Papa Ignasi és... és superimportant pels catòlics.
I tant, i tant.
Perquè el Papa és el guardià de la fe i és el guardià de la unitat de tots els creients. I ojalà que tots aquests creients fossin tots els cristians, de moment són els catòlics.
Són els catòlics només, exacte.
Però va avançant, diríem, l'ecumenisme i va avançant les relacions amb les altres religions.
Sí, sí, i tant. I aquest Papa Francesc ha estat, doncs, un gran defensor i practicant del diàleg ecumènic entre cristians i interreligiós, fins i tot amb altres religions. Aquí no és que es busqui una unitat, però sí una bona entesa, un bon diàleg. Doctor Salvador Aragonès, podríem dir moltes coses al Papa Francesc, podem comentar-les ara al final, però abans m'agradaria que em comentés bé el funeral de cos present és aquest dissabte a partir de les 9 del, de les 10. 10 del matí, perdó. Curiosament, Francesc, tot i ser llatí, sempre ha començat les cerimònies molt puntuals, eh?
Sí.
Gairebé seguint l'herència germànica del seu predecessor.
Sí, sí.
Molt, el Vaticà sempre comença molt puntuals, no?
Tot és puntualíssim. Sí.
Puntualíssim, les processons, la litúrgia supercalculada, mil·limetrada, serà...
I pausat.
I pausat, sí, exactament. Doncs esperem que sigui molt emotiu aquest comiat, perquè sabem que aquests tres dies s'han acostat i encara s'estan acostant, de fet, moltíssimes persones. És bonic, això, no?, aquesta gran tradició catòlica d'acostar-se al, al cos d'un pastor difunt, en aquest cas, un ésser estimat difunt.
Sí, sí, sí. Jo recordo la... quan va morir Joan Pau I, les cues que es van organitzar, i era un papa que realment...
no va tenir temps de
no
fer res.
No va tenir temps de fer res, però la gent se l'estimava molt.
Sí, sí. A més, va ser molt sobtat i això va impactar molt, no?
Sí.
Després de la mort de Pau VI, amb el seu carisma, no? El seu context històric tan important que va viure, oi? I no cal dir-ho de les relacions amb Espanya, que ara no cal entrar-hi amb el franquisme, però Pau VI va ser un gran papa que va completar el concili i la seva mort també va ser impactant, però clar, la de Joan Pau I, només 33 dies després de ser elegit.
33 dies, la gent... jo recordo que alguns van dir, algunes declaracions de cardenals i tal, van dir, diu, aquest papa, amb el poc temps, ha aixecat un alè d'alegria i de submissió al pontífex, no?
Uh-huh.
És a dir, que potser havia quedat una mica fluix el tema durant els últims anys del papa Pau VI, no? Sant Pau VI.
Sant Pau VI, sí, sí. I clar, perquè començar a aplicar el concili era missió molt difícil, ja ho sabem. Si encara el papa Francesc se'ns queixava una mica, entre cometes, que encara queden moltes coses per aplicar. Home, 60
anys després. Va ser molt gran aquest concili.
Sí, 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 exacte, exacte. Bé, amb Salvador Aragonès continuem parlant del període de seu vacant. Un cop celebrades les exèquies, aquestes congregacions de cardenals sempre estan previst que se celebrin, són molt importants perquè reflexiona sobre molts temes que poden tenir importància de cara al conclave, això sí, secret, del qual no sabrem mai res en principi.
Bueno, de fet, les deliberacions no són relatives als candidats, sinó són relatives
a l'Església.
A l'administració ordinària de l'Església. Llavors, en aquestes congregacions hi ha dos cardenals, dos tipus de cardenals, o millor dit més, però ara m'explico. Els cardenals que han complert 80 anys, que aquests no entren al conclave, i els que no han complert 80 anys. Els que han complert 80 anys només poden decidir sobre temes menors, mentre que els que no han complert 80 anys decideixen sobre els temes majors, és a dir, la data del conclave, per exemple. No?
Sí, sí, que això ho sabrem aviat, sí. Serà entre el 4 i l'11 de maig, seguint aquest termini, sí, d'entre 15 i 20 dies, em sembla que està establert, sí. Des de la mort del papa. Sí, sí. Per tant,
però això no es farà fins després de l'enterrament del papa.
Efectivament, per tant, fins després de dissabte no tindrem data concreta d'inici. Una altra cosa és... parlem de la data concreta de l'inici. Sabem que serà per aquells dies, òbviament, sí, però això des del dia de la mort ja ho sabem, sí, entre 15 i 20 dies.
En aquests dies, diríem, les congregacions de cardenals estableixen, diríem, l'administració ordinària de l'Església, amb sede vacante. No hi ha el papa... Qui governa l'Església? El Col·legi de Cardenals.
Efectivament. I hi ha aquestes dues figures, vostè s'hi referia abans, el cardenal Camarlenc, que és el qui, immediatament després de la mort, primer certifica i constata, sí, aquesta mort.
I trenca l'anell del pescador.
Sí, que em sembla que ara no el trenquen, segons hem sabut. Sí, s'ha de fer això?
S'ha,
sí,
de,
sí,
fer perquè ningú pugui segellar un document amb l'anell del papa anterior.
Ah, potser el que ha canviat és que no es llença, sinó que es vol conservar, encara que sigui trencat.
Sí, va, perfecte. Té que trencar perquè, però, si no, sí, ja, podria fer trampes aquí.
Ja l'entenc, clar, sí, sí. Trampes, precisament, amb greus repercussions.
Home, això seria excomunió, late sentencias, immediatament.
Igual que si algun cardenal elector revela detalls del conclave, això també està castigat amb pena d'excomunió. No, dèiem que aquestes congregacions de cardenals són importants, però també el govern de l'Església, amb el cardenal Camarlenc, actualment l'irlandès Kevin Farrell, i també amb el degà dels cardenals, que s'ocupa més una mica de la part litúrgica, de presidir, per exemple, la missa pro eligendo pontifice, en aquest cas és Giovanni Battista Re, un italià, que normalment és el més gran dels cardenals, però és el que porta més anys, vagen.
Deixa'm dir una altra cosa,
que si no se'ns acaba el temps.
Els cardenals, hi ha tres ordres de cardenals.
Sí.
El cardenal de l'Ordre dels Bisbes, que són els més importants, que n'hi ha pocs, perquè representen les diòcesis suburbicàries, és a dir, estan als suburbs de Roma antigament, ara no. Després estan els cardenals presbíteres,
preveres, sí,
preveres, i els cardenals diaques.
Sí, porten els tres graus del ministeri, del sagrament de l'Ordre, per entendre'n, sí.
Llavors, el cardenal diaca, el protodiaca...
Sí, que és el primer dels diaques.
El primer dels diaques és el que surt al balcó i anuncia la...
Anuncio Bovis Gaudium Magnum.
Gaudium Magnum. És el que anuncia l'elecció del papa, diu el nom i tal.
Sí, sí, fantàstic. Sí, sí, és el que tots esperem quan hi hagi la fumata blanca, que això es conserva, no?, sí, amb un sistema de cremació dels papers, oi?
Per força.
Per força,
jo recordo una anècdota curiosa, no?
Sí.
Que jo estava a Roma, quan l'elecció de Joan Pau II, quan va ser elegit papa, va ser una commoció general, perquè ningú se l'esperava, i van aconsellar, els cardenals van decidir, vaja, que... qui es dediqués a cremar les paperetes, i la palla, i sortís el fum blanc, va ser un cardenal argentí que es deia cardenal Pironio, perquè Piros Foc, va dir aquest en sap.
Bones bromes i jocs de paraules, també, a la finezza italiana.
Home!
Sí, sí, un cardenal polonès.
I aquest...
Moitila.
Aquest estava tan emocionat amb la cremar les paperetes que llavors volia fer molt de fum, no? Però les paperetes no donaven més de sí. I llavors va posar, va agafar un grapat d'observatoris romanos i els va posar allí. Con lo qual, el fum que va sortir del plom va ser negre, no? I sortia fum blanc i negre i
va despistar
completament. Despistar. Després ja suposo que amb el cap d'uns minuts ja sortia blanc.
Però allí la perplexitat de la plaça va ser tremenda.
I tant. Hem d'acabar, però ens queda només demanar-li si creu que té algunes possibilitats al nostre cardenal Omella de ser elegit amb 79 anys, o per qui es decantaria vostè per ser el proper papa? És difícil saber-ho, òbviament.
Sí. Home, jo sempre m'he equivocat quan he dit qui m'agradaria ser papa.
Qui entra papa surt cardenal, sí. Diuen.
Home, segurament serà un cardenal. Podria no ser-ho, però...
Sí, podria no ser-ho. Tots els batejats, de fet...
Sí, sí, però amb capacitat per ser sacerdots i bisbes. Sí. Jo no m'atreveixo a fer-ho.
Es parla d'Àsia com un lloc on podria sortir, però d'Àsia, del continent asiàtic.
Ah, de l'asiàtic. Podria ser asiàtic, però crec que tenen poca experiència de la cúria i poca experiència de govern de l'Església Universal. També podria ser d'africà, però també aquí ens trobem que molt pocs són els que tenen experiència de govern de l'Església Universal, no?
Bé.
A mi em dóna que serà europeu.
Serà europeu. Potser Parolin, no? Seria la solució
més
segura.
Bueno, és secretari d'Estat i els secretaris d'Estat...
No acostumen, tampoc.
No acostumen a ser papes. No?
Ho deixem aquí. Gràcies, doctor Salvador Aragonès, per haver-nos acompanyat. Bona Pasqua i seguirem pendents els propers dies i setmanes de l'elecció del nou papa. I ens unirem a la pregària de l'Església amb les exèquies del papa francès demà dissabte. Que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Cambiando el mundo, el legado del Papa Francisco és el títol d'un llibre que, a més d'incloure aspectes biogràfics del pontífex argentí, aporta diversos temes que estan molt en la nostra actualitat, la de l'Església i la del món, com ara el problema de l'abús a menors, com va afrontar el Sant Pare la crisi dels legionaris de Crist, les relacions de Francesc amb l'Opus Dei, el sacerdoci femení, com s'està reformant el Vaticà, el diaconat permanent i la manca de vocacions, entre moltes altres qüestions. Volem conèixer una miqueta el que pot aportar aquest llibre des de la visió d'estudiós, d'eclesiòleg i també de filòsof que ens aporta avui l'escriptor i professor Juan Manuel Gutiérrez. Benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, què vol transmetre en aquest Cambiando el Mundo?
Bé, aquí bàsicament l'escrit és pensant en transmetre el pensament del papa francès, que sí que és veritat que hi ha llibres al mercat, però pocs parlen del seu pensament i d'alguns temes candents, que com ha afrontat el papa francès aquests temes. Sí que és veritat que hi ha una primera part, que és ja de la seva biografia, i una segona part dels seus viatges apostòlics, però ja de seguida es passa a tractar el seu pensament i escrits del papa, sobretot les seves encícliques, tant la Laudato Si com la Evangelium Gaudium i Fratelli Tutti, i després hi ha una part de pregària i reflexions espirituals que venen als escrits del papa francès, i passem als temes candents, que són els temes que jo crec que de moment no han sortit de cap llibre, i en aquest sentit fa que sigui un llibre interessant.
No han sortit potser de manera conjunta, perquè la figura del papa Francesc és densa, és important, és profètica per al temps d'avui. Com aborda vostè temes com la reforma de la cúria o fins i tot de la possibilitat d'accés de les dones al ministeri ordenat, al diaconat permanent, per exemple?
Sí, el tema de la cúria, recordem que el papa francès, quan estava a Argentina, era provincial dels jesuïtes, i llavors el papa francès té aquesta experiència i aquesta facilitat per governar, perquè portar una congregació com els jesuïtes no és fàcil, perquè és una congregació molt, molt gran, i sí que és veritat que el papa francès en aquest sentit ha donat un aire fresc a tot el tema de l'organització de l'Església, tant no solament a nivell de cúria, sinó també a nivell d'incorporació, com per exemple el tema de la dona, el treball de la dona a l'Església, o també pues, els laics dins de l'Església, y siempre desde una perspectiva de col·laboració.
Canviando el mundo, el legado del Papa Francisco, ens pot fer una petita síntesi de l'estructura perquè el lector que ens escolta pugui mirar de quina manera es pot submergir en la figura del Papa dins un llibre que no és gaire llarg, tampoc, s'ha de dir, és a dir, que va molt al gra, oi, amb els temes que tracta.
Correcte, intenten al gra també amb lletra una mica gruixuda perquè la gent gran ho llegeixi bé, i ja en la introducció i en el pròleg tenim un petit resum del llibre, llibre de la figura del Papa francès. Després també hi ha una dedicatòria que és al José Luis Muñoz García, que és prevere de la diòcesi de Barcelona, de l'arquebisbat de Barcelona, i també jutge diocesà, perquè bueno, amb ell s'ha ajudat molt dintre de la parròquia de Sant Esteve com a nou rector, fa ja 3-4 anys, i aquesta és la dedicatòria. És una persona que és molt oberta i amb els laics també, no? Vol que nosaltres com a laics tinguem una vivència dintre de la parròquia, així com el Papa Francesc està cridant a tots els laics, no?, a fer aquesta església en sortida i a fer la missió fora. En quant a l'estructura, parlem d'una part primera, biografia, després una part segona, viatges apostòlics, on es destaquen els viatges més importants, com el viatge a Filipines, a Birmània o Bangladesh, també el viatge a Palestina, que en el seu moment va fer, i viatges per Amèrica, com el que va fer a Cuba i Estats Units, i que són viatges que eren políticament una mica arriscats, i ho va fer i van tindre un fruit molt, molt palpable. I també per Europa, el Papa Francesc ha fet viatges per tota Europa. Després, com hem comentat abans, parlem del seu pensament i escrits del Papa. Bàsicament les encícliques més importants, que és Laudato Si, Evangelium Gaudium i Fratelli Tutti, i després hi ha una quarta part que són pregàries i reflexions espirituals, que aquí pues, el Papa destaquem com el Papa parla de la justícia, de la pau, del servei de l'Església en el món, aquestes pregàries que són més d'acció, no?, que es poden ajudar pues, a donar fruit, perquè a vegades en la nostra tasca diària necessitem de pregar al Senyor perquè ens ajudi, ens doni forces i també per tenir fruits en la nostra tasca diària. També hi ha una part que parla del Papa Francesc i Sant Pio de Pietrelcina, del Padre Pio, aquesta relació que hi ha entre les dues figures, i la darrera part, la cinquena, que són els temes candents que abans hem comentat així per damunt, sobretot bueno, es parla de l'ecologisme mundial, l'abús sexual de menors, com afronta el Papa aquest tema, l'ordenació de dones dintre de l'Església Catòlica, el diaconat permanent també, que és una figura emergent dintre de l'Església, encara que ja en el Concili Vaticà II es va donar el començament, no?, aquesta nova vocació plenament eclesial, però sí que és veritat que el Papa Francesc li ha donat un impuls, sobretot a la part de l'Amazònia i a parts de llunyanes de Roma, on hi ha moltes vocacions.
Va ser històric aquell sínode de l'Amazònia, amb aquella exhortació, querida Amazònia, on el Papa mostra aquesta aplicació pràctica del que vol que sigui l'Església, una Església de tots, una Església sinodal, també molt important. Doncs, en un llibre curtet es poden descobrir moltes coses sobre el Papa Francesc. Cambiando el mundo, el legado del Papa Francisco, que a més s'està presentant, oi, a diverses parròquies de Barcelona, en diversos
sí,
àmbits.
Sí, vam fer una presentació a la parròquia de Sant Esteve, aquí a Nou Barris, i va tindre una molt bona acollida. Veritablement, la figura del Papa Francesc atrau bastant i hi ha gent pues, que quan parles del Papa Francesc pues, vol escoltar i aprendre més coses. No?
I tant. Moltes gràcies, Juan Manuel Gutiérrez Delgado, autor d'aquest llibre, Cambiando el mundo, el legado del Papa Francisco, entre molts altres treballs que ha fet sobre temes filosòfics, teològics, sobre l'Església. Enhorabona, Juan Manuel Gutiérrez, i que vagi molt bé. Fins una propera ocasió.
Pues moltes gràcies, que vagi molt bé, Ignasi.
L'octava de Pasqua és com un sol dia, per això compartim amb vosaltres aquesta cançó de Cairoi, Crist ha ressuscitat. Algunes notícies molt breument. El procés de beatificació d'Antoni Gaudí avança a bon ritme. El Papa Abans de morir, naturalment, el declarava venerable dilluns de Setmana Santa. Per tant, l'Església proposa Gaudí per primer cop com a exemple de vida. I la Casa de l'Església de Sant Feliu de Llobregat acollia el 14 d'abril, també dilluns sant, l'Assemblea General de Càritas Catalunya, on va ser present el president de la Generalitat, Salvador Illa, i, evidentment, el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez. Acabem aquí, gràcies. Tornem divendres vinent a 2:15, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adéu-siau. Ha vençut la mort.